Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Justament, la notícia és la pluja, ho dèiem ara mateix. Avui ens llevem amb 8 graus a Vinebre, 11 a Sabadell, 14 a Torroella de Fluvià, amb pluja. Tenim avisos al nord-est del país, tenim avisos a l'Ebre i tenim avisos a Ponent. A les últimes hores, per exemple, han caigut prop de 80 litres al Perelló. Hi ha alerta per tenir, com a mínim, anar amb compte, com a mínim per ser prudents, però on hi ha alerta vermella fins aquest matí, per pluja torrencial, és una vegada més el País Valencià.
Se mantiene las alertas de emergencia a nivel rojo en el litoral norte y el litoral sur de la província de València.
Han suspès classes a 14 municipis. També la Universitat de València ha anul·lat tota l'activitat presencial fins a primera hora de la tarda. A partir d'avui haurem d'estar pendents d'aquesta situació... Perdoneu. A partir d'avui haurem d'estar pendents d'aquesta situació, molt especialment a les comarques de València, a la zona de València, on, insistim, s'han cancel·lat les classes en previsió d'aquesta pluja. A banda d'això, un canvi important avui, més a prop. Es pot tornar a passejar, córrer o anar en bici per Collserola. Després de dues setmanes s'aixequen parcialment les restriccions en aquells municipis a més de 6 quilòmetres de la zona 0. Això vol dir que sí, continuen les prohibicions en d'altres municipis, com per exemple Cerdanyola, Sant Cugat o Montcada i Reixac. Tot això, evidentment, per la pesta porcina, i és que arrenquem una setmana que podria ser clau per saber si el virus ha sortit o no d'un laboratori.
La setmana que ve, dilluns, tindrem un primer informe del comitè auditor. Suposo que la setmana que ve també tindrem un informe d'aquests representants de la Comissió Europea, i anar esbrinant, però jo crec que totes les hipòtesis estan obertes.
Així ens ho deia i ens ho remarcava el conseller Ordeig la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio. Totes les hipòtesis estan obertes i potser aquesta setmana no hauríem de treure l'aigua clara. L'altre tema del dia destacat serà la compareixença que fa el president Pedro Sánchez aquest migdia. Balanç del president espanyol a partir de les 12 a la Moncloa. Balanç de l'any en, no cal dir-ho, el moment més delicat de la seva legislatura.
Le renta a los trabajadores tener una subida del salario mínimo interprofesional. Le renta a los padres y madres tener permisos de paternidad y maternidad. Le renta a las mujeres que sufren violencia de género.
És Pedro Sánchez, aquest mateix diumenge, traient pit de les accions que ha fet el seu govern i esquivant, d'alguna manera, els casos de corrupció i els casos de suposat assetjament sexual que envolten el president espanyol. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la secretària d'Igualtat de les Illes Balears, la diputada Milena Herrera, que és especialitzada justament en aquestes qüestions i que preguntarem com ha de canviar el partit l'atenció a les denúncies, per exemple, d'assetjament sexual, després que tothom hagi constatat que aquests mecanismes no hagin funcionat correctament. I més notícies, en aquest cas de la matinada, des de Xile. Per primera vegada després de que s'acabés la dictadura, és a dir, per primer cop en 35 anys, el país tindrà un president d'extrema dreta.
Chile necesita orden. Orden en nuestras calles. Orden en el Estado. Orden en las prioridades que se han perdido. Orden.
Amb el missatge habitual de l'extrema dreta, José Antonio Kast ha guanyat les eleccions amb un 58% dels vots. Ha promès no només ordre, com sentíem ara mateix, sinó restablir la llei. I també estarem pendents, per descomptat, de les conseqüències de l'atemptat a Austràlia contra una festa jueva en una platja de Sydney. L'últim balanç és de 16 persones mortes, incloent un dels atacants, i una quarantena més de ferides.
What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of terror, an act of anti-Semitism, an attack on the first day of Hanukkah.
El primer ministre d'Austràlia, Anthony Albanese, parlava d'acte diabòlic, d'acte clarament antisemita, de dia negre del país, i ha anunciat un enduriment d'accés a les armes. Podria ser un dels canvis legals que hi hauria en els pròxims dies a Austràlia. I també una altra notícia que avui us avancem al matí de Catalunya Ràdio. La síndica de Greuges recorda l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat que està obligat a empadronar les persones que no tenen domicili fix. Ha estat arran d'un testimoni que han recollit a la bústia de queixes del programa.
A l'Hospitalet em diuen que no fan empadronament sense domicili fixa. No tinc dret a res. Recorrir a serveis socials no puc, perquè no tinc padró. Necessito un advocat d'ofici, no puc. No tinc dret a res.
aquesta queixa que ens arribava a la bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. Es diu Mònica, és una dona sense casa que davant la resposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet va recórrer la síndica que li ha picat el crostó al consistori. Avui ho explicarem. I avui també al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, Àgora Esportiva, amb un Barça que continua a 4 punts del Madrid després que els blancs guanyessin aquesta nit 1-2 al camp de l'Alavés. Tot això en una setmana en què tenim Copa del Rei. Demà el Barça visita el Guadalajara. Benvinguts al nou matí, benvinguts a aquest dilluns. Molt bon dia a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb un acte que es fa en record de Rosario Endrinal, que és una dona sense sostre que va ser assassinada ara fa 20 anys per uns joves quan dormia en un caixer automàtic a Barcelona. L'acte l'organitza l'entitat d'atenció al sense sostre, Assis, que també denuncia la porofòbia.
I a Brussel·les?
França pressiona per ajornar la votació on s'hauria d'aprovar l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, que és el grup format per Argentina, Brasil, Paraguai i l'Uruguai. El pacte, que fa 25 anys que es negocia, preveu augmentar les exportacions entre les dues zones, però els agricultors europeus, sobretot els francesos, hi estan en contra perquè creuen que augmentarà la importació de productes de fora.
Amb què han anat a dormir als Estats Units?
Amb una notícia que hem sabut fa pocs minuts, han trobat mort a casa seva l'actor, director i productor nord-americà Rob Reiner. Segons la revista Variety, el seu cos ha aparegut amb el de la seva dona i tots dos haurien estat apunyalats.
Rob Reiner, recordem, és el director, entre d'altres, de Quan Harry va trobar la Sally, de La princesa promesa, d'Alguns homes bons. Insistim en aquesta notícia que ara deia el Pol, eh? És a dir, s'ha informat de matinada que han trobat el seu cos apunyalat a casa seva amb el cos de la seva dona. I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb una voluntat de col·laborar amb l'Aràbia Saudita, així ho han dit després de la reunió mantinguda entre els cancellers de tots dos països.
Avui és dilluns 15 de desembre i ens despertem amb 15 graus a Barcelona i 20 litres per metre quadrat de pluja acumulats aquestes últimes hores. Al Perelló, 9 graus i 73 litres de pluja, és on més ha plogut. A l'Ametlla del Vallès tenen 10 graus i també hi ha plogut 40 litres. Pluges que poden caure en qualsevol punt de Catalunya avui. Dia de pluja, especialment al litoral i prelitoral, és on les quantitats seran més abundants. Sobretot aquest matí, Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i a la tarda, les comarques de Girona creien que també poden ser especialment destacables, així com en alguns punts de la cara sud del Pirineu i del Prepirineu, on podria nevar també a partir d'uns 1.800 metres. Demà no fa net, encara hi haurà pluja a la costa, al prelitoral, al sud del país, i de cara al final de la setmana es podria reactivar una altra vegada la precipitació.
I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Pere Rossinyol, i entre d'altres coses parlarem de la mort d'Isaac Andic, que avui fa tot just un any. Serà a partir d'un quart d'onze. De moment són les 6 i 8 minuts. Sílvia Solanes, Marc Jurado, molt bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez farà balanç avui d'un dels anys més complicats des que és president espanyol. Als presumptes casos de corrupció s'ha sumat l'explosió d'acusacions de suposat assetjament sexual dins del Partit Socialista.
Malgrat tot, el president espanyol insisteix que val la pena continuar i treu pit de la contundència amb què diu han reaccionat en tots els fronts. Ahir en va parlar en un míting a Extremadura. Avui compareixerà en roda de premsa per fer el tradicional balanç de final d'any.
Madrid, Alba Gil.
És probablement el seu moment més crític, però Pedro Sánchez creu que encara paga la pena governar. Ho repeteix cada vegada que li demanen eleccions. L'última, aquest diumenge, en trencar el silenci després del degoteig d'acusacions d'assetjament sexual al PSOE. Admet errors, però es vanta d'haver actuat amb fermesa també amb la corrupció.
Somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción.
Però cap referència a les crítiques internes per la gestió d'aquestes denúncies o sobre l'exigència de sumar que reclama canvis profunds en l'executiu. I mentre els socis es regiren a l'espera que agafi el bou per les banyes, el PP acusa els aliats de Sánchez d'hipocresia per mantenir-lo a la Moncloa. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui parlarem, a les hores prèvies d'aquesta roda de premsa de balanç que farà Pedro Sánchez a partir de les 12 a l'Àgora. Parlarem d'aquestes qüestions, particularment d'aquests casos d'assetjament que li han sortit al partit. En parlarem amb Milena Herrera, que és diputada del Partit Socialista i, sobretot, secretària d'Igualtat del partit a les Illes Balears. Dèiem que Pedro Sánchez farà avui un dels balanços més complicats que té, però és que, a més, se li ha afegit un altre mal de cap per aquestes últimes hores. Les declaracions del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, a La Vanguardia.
Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y si no, dar la palabra a los ciudadanos.
Unes paraules arrenglarades, evidentment, amb els postulats de l'oposició, sobretot el Partit Popular i de Vox, que han derivat en un xoc frontal entre el govern central i l'Església.
L'executiu de Pedro Sánchez critica la seva falta de neutralitat política. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha enviat una carta en què li retreu els comentaris. Segons Bolaños, Argüello preferiria un govern de la dreta i l'extrema dreta perquè no han mostrat interès a perseguir els abusos infantils de l'Església. Per la seva banda, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Planellas, ha marcat distàncies amb Argüello.
Hem de ser molt curosos perquè l'Església no es pot identificar en cap opció política concreta. No està lligada a cap sistema polític. Van més enllà del que pot afirmar un arquebisbe.
Són declaracions de Planellas, aquesta emissora.
I la Guàrdia Civil investiga si la trama vinculada a l'exmilitant socialista Leire Díaz va cobrar comissions irregulars per fer d'intermediària en 5 contractes relacionats amb empreses públiques del braç inversor de l'Estat, el que es coneix com la CEPI.
A més de Díaz, també estan sota investigació l'expresident d'aquest ens públic, Vicente Fernández, i l'empresari Anxon Alonso. Investiguen si els 3 implicats haurien ingressat prop de 750.000 euros en comissions entre els anys 2021 i 2023. Els tres van ser detinguts dimecres i han quedat en llibertat provisional a mesures cautelars després de declarar davant el jutge.
En 4 minuts arribarem a 7:15, ho dèiem també en portada. Si parlem de resultats polítics, a l'espera d'aquest balanç que farà avui Pedro Sánchez, hem d'anar cap a Xile, perquè ja hem tingut els de les últimes eleccions presidencials, on la ultradreta ha arrasat.
Sí, el candidat de l'extrema dreta xilena, José Antonio Kast, s'ha imposat clarament a la segona volta i governarà el país. Aquesta victòria implica el retorn del pinochetisme a Xile 35 anys després del final de la dictadura.
L'enviat especial a Santiago de Xile, Joan Biosca.
Aló, José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana.
La tradició a Xile indica que el president sortint truca i felicita el president electe, Gabriel Boric. Així ho feia i parlava per telèfon amb José Antonio Kast en una trucada retransmesa per la televisió xilena. I és que la victòria a les urnes de Kast ha estat aclaparadora, contundent, deixant sense opcions a la candidata comunista abanderada del centre-esquerra, Janet Jara.
Cuando uno le dice a un inmigrante irregular que está infringiendo la ley y que tiene que abandonar nuestro país por si en algún minuto quiere volver a entrar, lo estamos diciendo en serio.
Defensor de les polítiques del dictador Augusto Pinochet, caldrà veure si Kast impulsa un govern més a l'estil Milei, Meloni o Trump. Joan Biosca, des de Santiago de Xile, pel matí de Catalunya Ràdio.
I de Xile passem malauradament a Austràlia, perquè el govern allà ha dit que vol endurir l'accés a les armes arran de l'atac aquest cap de setmana contra una festa jueva en una platja de Sydney. 16 persones han mort i una quarantena de persones més han quedat ferides.
Els autors de l'atemptat són un pare que ha estat abatut i el seu fill, que està detingut en estat crític. Un d'ells tenia més de 6 armes de foc legalitzades. Davant d'això, el primer ministre australià, Anton Albanese, s'ha proposat revisar l'actual legislació sobre la tinença d'armes.
Posarem a l'agenda del Consell Nacional l'enduriment de la legislació sobre armes, incloent-hi límits al nombre d'armes que poden ser utilitzades o llicenciades per una mateixa persona.
Les llicències no seran perpètues i s'hauran d'anar revisant. Tant els principals líders occidentals com l'Autoritat Nacional Palestina i les comunitats islàmiques a Austràlia han condemnat aquest atemptat. Però el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha acusat el govern d'Austràlia de fomentar l'odi cap als jueus.
Malauradament, també no és l'únic cas d'aquestes tipus de notícies de les últimes hores. Als Estats Units, la policia ha detingut un home de 24 anys que podria estar relacionat amb un tiroteig a la Universitat de Brown, a l'estat de Rhode Island.
L'atac va passar dissabte a la nit i van morir 2 persones i 9 més van resultar ferides. Segons diversos mitjans nord-americans, el detingut va ser soldat d'infanteria dels Estats Units durant 3 anys. Aquest any hi ha hagut més de 70 tirotejos en centres educatius dels Estats Units. 2 dels estudiants que han sobreviscut al tiroteig a la Universitat de Brown ja n'havien viscut un altre abans en un altre centre educatiu.
I encara hi afegim el que dèiem a la portada, eh? L'actor, director i productor Rob Reiner, a qui han trobat mort a casa seva, al costat de la seva dona, en principi amb ferides de ganivet, en un crim que s'està investigant. Rob Reiner havia aparegut en pel·lícules com El llop de Wall Street, però sobretot havia dirigit pel·lícules com Quan Harry va trobar la Sally o Alguns homes bons. Vinga, més qüestions. Els 27 busquen a contrarrellotge un acord sobre el préstec que la Unió Europea vol donar a Ucraïna utilitzant els béns confiscats a Rússia.
Bèlgica i ara també França tenen reserves i això es visibilitzarà avui en una reunió de ministres d'Afers Estrangers. Els governs s'han marcat aquesta setmana com a límit per decidir.
Brussel·les, Jordi Baró.
Setmana clau pel futur del finançament d'Ucraïna amb la discussió encara sense consens entre els 27 sobre la proposta de la Comissió Europea de donar un préstec amb els actius confiscats a Rússia, inicialment de 90.000 milions d'euros. Bèlgica, on estan dipositats la major part d'aquests diners, continua oposant-s'hi pels temors de represàlies de Moscou. El Banc Central de Rússia va emprendre les primeres accions judicials divendres contra l'entitat belga on estan els actius. Els líders europeus s'han marcat la cimera que comença dijous com a data límit per prendre una decisió. I avui la qüestió sobrevolarà també la reunió de ministres d'Afers Estrangers, que ha de discutir també noves sancions contra la flota oculta que ajuda Rússia a transportar petroli. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tot això mentre Volodymyr Zelensky assumeix que el seu país molt probablement no podrà entrar a l'OTAN.
En una conversa amb periodistes per WhatsApp, Zelensky s'ha declarat conscient que socis de l'Aliança com els Estats Units o algun altre país europeu, en referència indirecta a Hongria, rebutgen l'adhesió. És per això que Zelensky concentrarà les seves negociacions a obtenir les mateixes garanties que si en fos membre, és a dir, que els estats occidentals surtin a defensar Ucraïna en cas d'una altra agressió de Rússia. Zelensky es va reunir ahir amb l'enviat nord-americà Steve Witkoff, que a través de la xarxa social X ha valorat positivament la trobada i ha assegurat que s'han fet molts progressos. Les converses continuaran avui.
Un quart de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies ara mateix amb la Lara García, el Joan Vilaplana i l'Àlex Bosch. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I una notícia que us avança aquest programa. La síndica de Greuges recorda l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat que és obligatori empadronar aquelles persones que no tenen un domicili fix. Per exemple, les persones sense sostre, que dormen al carrer. Tot això ve arran d'un testimoni que hem recollit aquí al Matí de Catalunya Ràdio a la bústia de queixes i denúncies del programa.
A l'Hospitalet em diuen que no fan empadronament sense domicili fixe. No tinc dret a res. Recorrir a serveis socials no puc, perquè no tinc padró. Necessito un advocat d'ofici, no puc. No tinc dret a res.
La Mònica és una dona sense sostre que, davant de la resposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet, va recórrer a la síndica.
L'MCR ha accedit a la resolució de la sindicatura. El director de Drets Socials de la síndica, Jordi Sánchez, recorda que l'empadronament és una eina fonamental per l'accés a drets i ajudes.
O comproven que la persona està intentant fer un frau, que diu que viu en un lloc on no viu, o, si això no es demostra, s'ha d'empadronar, ja sigui un domicili estable, o encara que sigui un infrahabitatge, o situació de carrer, l'Ajuntament té l'obligació d'empadronar.
L'Ajuntament de l'Hospitalet nega que apliqui restriccions al padró. Asseguren que després de rebre la resolució de la síndica seguiran el protocol establert per empadronar la veïna.
A l'Hospitalet em diuen que no fan empadronament sense domicili fixe. No tinc dret a res. Recorrir a serveis socials no puc, perquè no tinc
parla. És el que ens explicava aquest testimoni, que insistim, que hem recollit a la bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. Arran d'això, la síndica li fa aquesta picada de crostó al consistori de l'Hospitalet de Llobregat. Avui ho ampliarem aquí al programa. Més qüestions, ja que parlem d'habitatge. Brussel·les presentarà demà el seu primer pla d'habitatge assequible. L'objectiu, com a mínim en teoria, és ampliar l'oferta de pisos i aposta per regular els lloguers temporals i augmentar els impostos a plataformes com Airbnb o Booking.
Són els plantejaments que recull un informe elaborat per una quinzena d'experts, entre els quals i a Jaime Luque, director de l'Institut de Finances i Gestió Immobiliària de l'Escola de Negocis ESCP, amb seu a Madrid. En una entrevista a 3Cat Info, Luque ha admès que l'informe no es fa esment de mesures com la dels topalls als preus del lloguer que s'aplica a Catalunya. Luque diu, posa l'exemple català, que no hi ha consens sobre la seva eficàcia.
El 40% de la vivienda en alquiler desapareció del mercado. Y esta vivienda se puso bien en venta, pero también va a vivienda a corto plazo. Concluimos que no fue efectivo. Mi recomendación personal es que esto es muy dañino.
Els experts també proposen incrementar els impostos de les herències immobiliàries, les plusvàlues per venda de pisos o els terrenys buits.
I encara parlant d'habitatge, avui fan vaga els taxadors immobiliaris i hipotecaris. Se senten menys tinguts, diuen, malgrat que, evidentment, són els que taxen un pel preu d'un habitatge i són un element imprescindible en qualsevol procés per comprar-ne un.
Reclamen millores salarials i laborals. Denuncien que la seva feina s'ha anat degradant durant els últims anys pel monopoli de les entitats financeres i l'entrada de fons d'inversió de capital social de societats de taxació. Volen, per exemple, que el taxador sàpiga el preu dels informes abans d'acceptar els encàrrecs. cobrar els desplaçaments quan són llargs i cobrar el mes següent d'haver fet el control tècnic de l'habitatge. Aquesta tarda hi ha una assemblea dels membres de l'Associació Espanyola de Taxadors Hipotecaris on es decidirà fins quan allarguen l'aturada.
Un quart i quatre minuts de set, continuem al matí de Catalunya Ràdio i és novetat, amb tota la crisi de la pesta porcina, avui s'aixequen les restriccions al Parc de Collserola.
Sí, ja es pot tornar a passejar pels parcs naturals, tot i que no s'hi poden fer activitats organitzades.
Més detalls, Rosa Pujol.
La Generalitat ha aixecat la restricció després que no s'han trobat casos de pesta porcina fora del radi de 6 quilòmetres que es considera l'origen del brot de pesta porcina que afecta els porcs senglars. Els excursionistes i restauradors celebren la fi de les limitacions, tot i que aquests últims lamenten les pèrdues econòmiques que els han suposat.
Divendres, dissabte que ve, he de tornar a...
Continuarem després escoltant la crònica de la Rosa Pujol, però vaja, el titular ja l'hem donat, que és el fet, doncs, això, que ja es pot tornar a passejar pels parcs naturals, s'aixequen les restriccions, com a mínim a la zona més immediata del brot. En fi, ja que parlem d'aquestes qüestions, hem de parlar de temps. Ja hem començat al matí de Catalunya Ràdio parlant de pluges, doncs continuem. Catalunya està en alerta groga pel risc de pluja i tempestes moderades que poden afectar sobretot el nord-est i el sud del país.
El País Valencià ja ha decretat l'alerta vermella per pluja torrencial fins aquest matí. Com a mesura preventiva, s'han suspès classes en 14 municipis de les demarcacions del País Valencià i Castelló, una mesura que afecta gairebé 80.000 alumnes. Les autoritats recomanen extremar al màxim la prudència davant del risc que hi hagi inundacions i crescudes sobtades als barrancs. També demanen evitar desplaçaments innecessaris i passar per zones inundables. A l'interior del País Valencià hi ha alerta taronja i a Castelló i Alacant groga.
I justament avui l'exconsellera d'Interior de Carlos Mazón, Salomé Prades, compareix en aquest cas a la comissió d'investigació que hi ha al Congrés dels Diputats sobre com es va gestionar la Dana de València.
Prades declara quan comença a ser crític amb l'actuació de l'expresident popular.
Roger Santaló.
Ho fa després que Prades hagi aportat al jutjat de Catarroja els seus whatsapps amb Mazón el dia de la Dana, que demostrarien que l'expresident valencià ja coneixia els efectes del temporal al barranc del Poyo al migdia. En una entrevista a La Sexta, Prades es penedia de no haver insistit a Mazón que anés al centre de coordinació d'emergències.
Pensé immediatament en les víctimes, porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle, no me cogía el teléfono. Reflexionándolo después, hubiera sido necesario que el señor Mazón hubiera estado allí.
Salomé Prades està obligada a dir la veritat en aquesta comissió d'investigació. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara mateix són les 6 i 22 minuts, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres factura de alcohol, una pop.
A partir de les 12 del migdia es posen a la venda més entrades per més concerts de l'Oreja de Van Gogh. La banda ha anunciat concerts a Badajoz, a Córdoba, Gran Canària, Tenerife, Madrid i Barcelona, on actuaran al Palau Sant Jordi el 27 de novembre del 2026.
La segona.
Some of those I've seen might never be mean. Might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do.
I notícia que hem sabut fa poca estona, han trobat morts l'actor i director Rob Reiner i la seva esposa a casa seva a Los Angeles. Reiner, de 78 anys, és conegut per haver dirigit pel·lícules com La princesa promesa o Quan en Harry va trobar la Sally. La policia ho investiga com un homicidi i diversos mitjans locals assenyalen a un dels seus tres fills com a autor del crim.
I la tercera.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneu de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière.
Vaga avui dels treballadors del Museu del Louvre a París protesten contra les condicions laborals dels treballadors, la manca de recursos i la degradació de l'edifici. L'aturada arriba enmig de la polèmica pels desperfectes que tenen algunes obres d'art i també pel robatori que hi va haver el mes d'octubre.
Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Vinga, anem als esports. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Xavi Alonso sobreviu una jornada més.
Aquesta nit, victòria del Madrid 1-2 al camp de l'Alavés, un triomf que permet al tècnic blanc agafar una mica d'aire a la banqueta i que torna a col·locar el Real Madrid a 4 punts del Barça a la classificació. Xavi Alonso, satisfet.
Hoy, con los condicionantes que teníamos, pero el equipo ha competido muy bien,
ha hecho cosas, el inicio del partido ha sido muy bueno y luego hemos podido acabar dando, o sea, volviendo a ponernos por delante y con los tres puntos, y la unión es fundamental.
No han tingut tanta sort dos entrenadors més de primera acomiadats aquesta jornada. Sergio Francisco, la Real Societat, Luis Carrión, a l'Oviedo.
I en bàsquet, només se'n surt el Barça.
Sí, ha estat l'únic equip català que ha aconseguit guanyar aquesta jornada amb victòria a la pista del Manresa, 6-2 a 8-9. El Girona ha perdut 112-76 a Madrid, el Lleida ho ha fet a Bilbao 93-75, la Penya ha caigut a Múrcia per 80-77. I a la Lliga Masculina de Futbol Sala, victòria pel Barça, el derbi català 5-1 contra Indústria Santa Coloma.
I avui, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio a les 11, amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i l'Emilio Pérez de Rozas. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se justament amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui val la pena llevar-se per aprendre una cosa nova. I crec que en sé una que no sap gaire gent i crec que fins i tot la gent que la sap no la té gaire en compte. La cosa és la següent. Cada vegada que rememorem un record, la nostra memòria el reescriu. Ja sigui agradable o desagradable, això tant li fa, cada vegada que obrim un arxiu de la nostra memòria, el modifiquem. Llavors, quan el tornem a guardar a l'arxiu, el guardem modificat. Ho fem afegint-hi detalls i reinterpretant-lo amb el que sabem i amb el que sentim en aquell moment, que no és el mateix que sabíem i que sentíem en el moment que aquell record va quedar arxivat, ni tampoc és el mateix que sabíem i sentíem les anteriors vegades que l'hem rememorat. I, per tant, al llarg dels anys, si hem recordat moltes vegades un moment, és probable que ja no s'assembli gaire al que va passar o al que vam viure nosaltres en realitat. I, per tant, encara que sembli absurd i contradictori, la millor manera de conservar un record intacte és no recordar-lo mai.
El matí de Catalunya Ràdio. A l'última edició de la Copa...
Xuta Koundé!
És hora de començar el camí de nou.
Final.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dimarts a partir de les 8, la TDT del Guadalajara-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Deixa de buscar. Ja has trobat la teva ànima bessona. Nou Cupra Terramar híbrid amb 123 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. I ara estrena-la amb Cupra Flex i paga en còmodes quotes.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Au, filla, puja a l'autobús.
D'acord. Vindràs a buscar-me després.
No, filla. De camí a la feina amb la moto, el cotxe del davant frenarà de cop. I xocaré. I l'accident em deixarà en coma.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vinga, que aquest cap de setmana els restaurants s'han inundat de sopars, de dinars d'empresa. Avui cançons que parlen de feina, de companys,
sí,
de la rutina, Canalia.
Exactament, aquesta és una cançó que denuncia la precarietat de les persones que han de sobreviure en feines monòtones i sous indignes. Huey Lewis and the News ho expliquen a Working for a Living amb frases com "accepto el que em paguen perquè treballo per sobreviure".
Won't
També hi ha cançons com aquesta de Dolly Parton que desemmascaren els caps abusius que consideren els seus treballadors com un esglaó més cap a l'èxit personal. 9to5 parla de l'esperit d'equip on tots els companys de la feina naveguen en el mateix vaixell amb un objectiu: fer realitat els seus somnis. I acabem amb aquesta cançó que conté frases com: ella treballa dur per aconseguir els diners, així que millor tracta-la bé. Un clam dirigit a les dones treballadores que sovint no se'l reconeix el gran esforç que fan per tirar endavant les famílies. Donna Summer, evidentment, ho recorda amb aquest èxit titulat She Works Hard for the Money.
Són 6:45. Titulars d'aquest dilluns 15 de desembre amb el Marc Jurado i la Sílvia Solanes. És la gran previsió del dia. Pedro Sánchez compareix aquest migdia per fer balanç de l'any polític.
Le renta a los trabajadores tener una subida del salario mínimo.
Una roda de premsa que arriba en el moment més dèbil a la Moncloa. Enmig de tot, l'enrenou per corrupció ben a la vora de la seva figura i amb diversos casos d'assetjament sexual dins del PSOE. Les darreres hores, Sánchez, a més, ha topat amb l'Església. L'executiu espanyol critica les declaracions del president de la Conferència Episcopal Espanyola, on feia seus els postulats del PP i Vox i demanava eleccions.
Parlant de Vox, Xile.
I a Dios le pido humildemente sabiduría, templanza, fortaleza para estar siempre a la altura de este desafío. Pero aquí no ganó una persona.
On la ultradreta ha arrasat a les presidencials, el candidat José Antonio Kast s'imposava clarament a la segona volta i governarà el país. Aquesta victòria implica el retorn del pinochetisme a Xile 35 anys després del final de la dictadura.
El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, assumeix que el seu país no podrà entrar a l'OTAN.
Avui continuen les converses. Les darreres hores, Zelensky s'ha declarat conscient que socis de l'aliança com els Estats Units o algun altre país europeu, en referència indirecta a Hongria, rebutgen l'adhesió. És per això que Zelensky concentrarà les seves negociacions a obtenir les mateixes garanties que si en fos un membre.
Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La síndica de Greuges recorda l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat que és obligatori empadronar les persones que no tenen un domicili fix.
Com, per exemple, les persones sense llar, tot plegat arran d'aquest testimoni que hem recollit a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
A l'Hospitalet em diuen que no fan empadronament sense domicili fixe. No tinc dret a res. Recorrir a serveis socials no puc, perquè no tinc padró. Necessito un advocat d'ofici, no puc. No tinc dret a res.
I pel que fa a la crisi de la pesta porcina, des d'avui s'aixequen les restriccions a Collserola.
Ja es pot tornar a passejar pels parcs naturals, tot i que no s'hi poden fer activitats organitzades.
I la Fira de Bet d'Espinelves a Osona tanca amb una afluència de 120.000 visitants.
Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales.
I davant l'èxit d'afluència, alguns paradisses es plantegen avançar el començament de la fira. La seva idea és que la Fira de la Bet comenci un cap de setmana abans, a finals de novembre.
Ara mateix passen 3 minuts de 6:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara mateix les portades que trobem a la premsa del dia amb el Joan Vilaplana. Joan, bon dia.
Bon dia. Comencem per El Periódico. Titular principal per les ramificacions dels casos de corrupció de Valos i Cerdán. El diari explica que alguns rescats milionaris de la Covid estan sota sospita per presumptes irregularitats. És el cas de la concessió per part de la CEPI de 641 milions d'euros en ajudes a Aero Europa Plus Ultra i Tubos Reunidos. A La Vanguardia titulen que el govern espanyol amonesta el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, després que demanés ahir una qüestió de confiança, una moció de censura o eleccions, explicant que tant Sánchez com Bolaños, el ministre, l'han instat a no intervenir en política. I al País, sondeig sobre les eleccions a Extremadura de diumenge vinent. El PP pujaria, però necessitaria el suport de Vox. Els d'ultradreta també sortirien reforçats d'aquesta contesa electoral. A l'Ara es fixen en el conflicte a Ucraïna, afirmen que Zelensky rebaixa les peticions en l'inici de la negociació a Berlín amb els Estats Units i la Unió Europea i que accepta que Ucraïna no entri a l'OTAN. afegeixen que Moscou desconfia d'aquest canvi. I al Punt Avui obren amb la crisi de l'habitatge, titulen "Fi al frau del lloguer temporal". Dins el diari trobem les claus sobre la regulació dels arrendaments de temporada i d'habitacions que aprovarà el Parlament demà dimarts.
I a Tivissa, a la Ribera d'Ebre, han començat el dia amb molta pluja i 9 graus, al migdia no passaran dels 14, i a Ribes de Freser la pluja és més moderada, però tenen més fred, 4 graus i una màxima prevista de 9. I és que avui realment tindrem un dia passat per aigua. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Avui la pluja pot caure en qualsevol punt. Ara mateix on plou més és al Baix Camp, al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Avui les pluges més abundants cauran al litoral, prelitoral, sobretot al sud del país, però a partir del migdia també a les comarques de Girona, fins i tot a la cara sud del Pirineu i Prepirineu. En tota aquesta zona es poden superar els 40-50 litres per metre quadrat i alguns llocs que ja hi passen. Avui en neu a partir de 1.800 metres.
I després de la marató que es va celebrar ahir, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Entenc que els catalans i els espectadors de TV3 avui se sentin ben cofois d'haver aconseguit més de 7 milions d'euros per lluitar contra el càncer. La marató és un esforç de generositat envejable i així ha de constar en acte cada any. No gens menys, a mi em continua incomodant que es faci un espectacle televisiu d'una malaltia i que una cosa tan seriosa com la investigació científica relligui a la caritat nadalenca. Els catalans paguem una suma importantíssima dels nostres impostos per mantenir i optimitzar el sistema sanitari públic. I això de fer rànquings de les malalties que generen més empatia comunitària ens acosta perillosament a la pornografia emocional. En un món ideal, no caldria fer maratons com la d'ahir i la raó hauria d'imposar-se a les llàgrimes compassives. Però la raó, ailàs, té poc a veure amb la malaltia de guarir-se en salut a base de propines.
Però el que no fuma enmig d'aquella broma, com estossega, escup i s'ennuega, va de finestres i dona cops maldestres, obre totes les portes i escampa ambientador. Pss, 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 pss. Tendida en la cheslón, fuma...
Canàlies.
Bon dia, Ferrandi.
Molt bé, aquesta imitació. Amb què ens despertes avui?
Avui amb la música de Lloll Beltrán i el Et sap greu que fumi, és una versió del mític Fumando Espero de Sara Montiel, i és que tal dia com avui, un 15 de desembre, però de l'any 2005, es va aprovar a Espanya la Lliga Antitabac, que prohibia fumar en centres de treball públics i privats, en centres, serveis o establiments sanitaris, a les escoles, instal·lacions esportives, centres comercials, mitjans de transport, estacions de servei i ascensors, entre d'altres llocs. Vaja, que es va prohibir fumar.
Això t'anava a dir.
A tot arreu.
I per això has de sortir al matí aquí.
Esclar que sí. No ho diguis, que els meus pares no saben que fumo.
Què dius ara?
Va, que... Ve la Sílvia, ve la Sílvia.
Per un moment. Fa la tos, ja, de fumar.
Va, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Ui, a veure, és que avui hem sentit a remugar la Lara García.
Home, ben tornada.
Alerta, perquè després de dues setmanes de vacances ha tornat.
Pobre, pobre. Des de dos o tres dies fotuda, pobre. Dues setmanes de vacances.
A veure, què ha passat amb la Lara García?
És mala persona.
Que es va comprar entrades per anar gairebé tots els concerts de l'Oreja a la gira espanyola, a tot arreu. Ella va tot arreu, s'ha gastat tot el sou. I el que passa que no li ha agradat saber que la banda ha anunciat més concerts a la capital catalana. De fet, la Marta Viana ho explicava fa pocs moments.
Sí.
Entre això i que és dilluns, escolta'm, no ha començat la setmana amb gaire bon peu.
Vinga.
A veure, què passa?
Perquè, clar, primer van treure un concert a Barcelona.
Sí.
Llavors, jo em vaig quedar sense entrades. Em vaig començar a comprar entrades a altres ciutats com una boja per no quedar-me sense, i ara hi ha 18 concerts a Barcelona.
Sí.
Saps?
Bé, però o sigui, faràs una miqueta de joc. Viatjaràs,
no, clar,
per Espanya.
Tura per tot Espanya,
però
tu.
Però marxaràs de cap de setmana, alguna escapada potser romàntica, potser alguna coneixes
no,
algú.
No, amb la meva família, amb un amic.
Potser durant el concert et mires amb algú i de cop i volta salten espurnes i trobes l'amor de la teva vida.
A Santander passarà això.
Veus? Per què et queixes?
No, serà molt divertit, però ara vinc a treure concerts a Barcelona. Jo amb entrades a Cancún, saps? Mira, l'ara passaran per Badajoz, per Córdoba, per Gran Canària, per Tenerife i, si no, cap a Madrid.
Veus quin bon humor, la Lara, clar que sí, guapi.
I a les xarxes, Marta, que ara la sentien també. Què s'ha fet viral?
Doncs encara circula un dels discursos que divendres es van fer als Premis Forqué, en aquest cas d'Alba Flores, quan va recollir el Premi a millor documental per Flores per Antonio.
Te falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así, que es un proyecto familiar que se acaba convirtiendo en una catarsis... de una família i...
La pel·lícula Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa va ser una de les altres produccions més guardonades al costat de la sèrie I a carta i Anatomia d'un instante.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Mònica, veïna de l'Hospitalet de Llobregat.
És una persona sense llar i des de fa mesos es busca la vida per trobar llocs on dormir a la segona ciutat de Catalunya. Va recórrer a l'Ajuntament per poder-se empadronar al municipi, tot i que la llei preveu que els consistoris han d'empadronar persones encara que no tinguin un domicili fix, l'Hospitalet li va respondre que aquesta pràctica no està permesa a la ciutat, argumentant que cal fer constar una residència efectiva al padró. Una resposta que la Mònica denuncia que l'ha deixat sense accés a molts drets.
A l'Hospitalet em diuen que no fan empadronament sense domicili fixe. No tinc dret a res. Recorrir a serveis socials no puc, perquè no tinc padró. Necessito un advocat d'ofici, no puc. No tinc dret a res.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Per tots els moments que no han anat com t'esperaves, o simplement perquè sí. Aquest any et mereixes un Nadal de 5 estrelles. I a Manlleu Origen ho tenim tot perquè així sigui. Els nostres millors productes i propostes d'autor t'esperen perquè tu només t'hagis de preocupar de gaudir del seu sabor amb les persones que més estimes. Troba el Nadal que et mereixes a les botigues a Manlleu Origen.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 continua batent rècords. Durant la jornada de divendres, la borsa espanyola va superar els 17.000 punts, una xifra històrica, tot i que no va aconseguir mantenir-los i va tancar en 16.800. Aquesta setmana els mercats europeus estaran molt pendents dels bancs centrals, que es reuniran dijous per decidir si fan canvis o no en els tipus d'interès. I també estarem pendents dels moviments a Wall Street, ja que l'OPA de Paramount sobre Warner està provocant inestabilitat entre els inversors de les tecnològiques. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Capgira el teu Nadal a PortAventura World. Vine a partir del 22 de novembre i celebra el nostre 30è aniversari. Hotel més entrades a partir de 65 euros. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Aquestes festes estalvia temps amb Bon Preu Esclat Online. Et portem a casa tots els ingredients que necessites. Formatges, embotits, carns selectes, torrons i vins i caves de proximitat. És fàcil, ràpid i comodíssim. A Bon Preu Esclat Online tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon Preu i Esclat.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El desembre, al Teatre Gaudí de Barcelona, Cunyades, una comèdia d'embolics i humor àgil amb Jordi Ríos, Mònica Pérez, Fermí Fernández i Míriam Tortosa. La Berta i la Sara són dues cunyades que dominen absolutament els seus marits. Quan mor el seu sogre, veuen l'oportunitat de conquerir el negoci familiar. La lluita entre cunyades tot just acaba de començar. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina presenta l'exposició El retorn de la mirada, la tasca política de narrar. La primera retrospectiva de l'artista Paloma Polo. Un conjunt de treballs que s'acosten a esdeveniments històrics molt precisos. Fins a l'1 de març, a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Pedro Sánchez farà balanç avui d'un dels anys més complicats des que és president del govern espanyol. Els presumptes casos de corrupció s'hi suma a l'explosió d'acusacions d'assetjament sexual dins del PSOE.
Malgrat tot, el president espanyol insisteix que val la pena continuar i treure pit de la contundència amb què, diu, han reaccionat en tots dos fronts. Ahir en va parlar en un míting a Extremadura.
Cuando desgraciadamente sufrimos un caso de corrupción en nuestro partido, actuamos con contundencia y extirpamos de cuajo, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia.
Cap referència a les crítiques internes per la gestió d'aquestes denúncies o sobre les exigències de Sumar per reclamar canvis profunds. El PP acusa els socis de Sánchez d'hipocresia per mantenir-lo a la Moncloa.
I en aquest context, les declaracions del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, demanant eleccions anticipades, han posat més llenya al foc.
Unes paraules alineades amb els postulats del PP i de Vox que han derivat en un xoc frontal entre el govern de Sánchez i l'Església. Són aquestes que feia ahir a La Vanguardia.
Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha enviat una carta al president de la Conferència Episcopal Espanyola en què li retreu els comentaris. Segons Bolaños, Argüello preferiria un govern de la dreta i l'extrema dreta perquè no han mostrat interès a perseguir els abusos infantils de l'Església. Per la seva banda, l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha marcat distàncies amb Argüello on ha parlat aquesta casa.
Hem de ser molt curosos perquè l'Església no es pot identificar en cap opció política concreta. No està lligada a cap sistema polític. Van més enllà del que pot afirmar un arquebisbe.
I avui us estem destacant que la síndica de Greuges de Catalunya toca el crustó a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i li recorda que és obligatori empadronar les persones que no tenen un domicili fix, com per exemple les persones sense llar.
Tot plegat arran d'aquest testimoni que hem recollit a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
A l'Hospitalet em diuen que no fan empadronament sense domicili fixe. No tinc dret a res. Recorrir a serveis socials no puc, perquè no tinc padró. Necessito un advocat d'ofici, no puc. No tinc dret a res.
El director de Drets Socials de la síndica, Jordi Sánchez, recorda que l'empadronament és una eina fonamental per l'accés a drets i ajudes.
O comproven que la persona està intentant fer un frau, que diu que viu en un lloc on no viu, o si això no es demostra, s'ha d'empadronar, ja sigui un domicili estable o encara que sigui un infrahabitatge o situació de carrer, l'Ajuntament té l'obligació d'empadronar.
L'Ajuntament de l'Hospitalet nega que apliqui restriccions al padró i asseguren que després de rebre la resolució de la síndica seguiran el protocol establert per empadronar la veïna.
Podeu fer arribar les vostres queixes i denúncies a la bústia del programa amb una nota de veu breu al 636-360609. Més coses. Les organitzacions de consumidors consideren abusius que els bars i restaurants cobrin si es cancela la reserva i els restauradors defensen que ho han de poder fer.
Facua recorda que la llei considera excessiu el fet de cobrar per serveis no prestats o fixar indemnitzacions desproporcionades. Gerard Hernández, secretari general d'aquesta organització a Catalunya, posa aquest exemple.
No pot ser que si tu suposadament perds per dir un tiquet de 50 euros m'estiguis penalitzant amb 100, perquè aleshores estàs lucrant del fet que jo no vinc.
Els restauradors, per la seva banda, defensen que no presentar-se a l'establiment quan s'ha fet una reserva els perjudica.
La gran apagada del 28 d'abril ha fet augmentar el nombre de projectes per emmagatzemar energia elèctrica. Actualment a Catalunya se n'estan tramitant més de 800.
La gran majoria, uns 600, són d'energia solar fotovoltaica, 150 estan relacionats amb bateries per emmagatzemar electricitat i una seixantena són d'energia eòlica. És per això que la directora de l'Institut Català d'Energia, Anna Camps, és optimista de cara al futur.
Perquè fa els projectes de solar fotovoltaica a terra, doncs hi ha forces projectes que ens permetrien assolir l'objectiu que tenim el 2030 de renovables.
Camps destaca que hi ha una tendència a la descarbonització, sobretot en el sector industrial. De fet, la contribució de les energies renovables en el conjunt del sistema energètic català ha arribat a màxims històrics, però encara té molt recorregut, ja que tot just representa el 12% del total.
Ara passen 2 minuts de 4:45. La Fira de l'Avet d'Espinelves a Osona tanca amb una afluència de 120.000 visitants. Davant l'èxit, alguns periodistes es plantegen avançar-ne fins i tot la data d'inici.
La seva idea és que comenci un cap de setmana abans, a finals de novembre. Durant 10 dies, Espinelves, que no arriba als 200 habitants, s'ha omplert de compradors i visitants.
No havíem vingut mai d'Espinelves i ens van dir doncs, que era molt maco, però que hi havia molt de cua. I a les 8 del matí ja estàvem aquí.
Casa meva no és molt gran, el volia més petit i ells el volen gran.
No ens fa falta venir a comprar un arbre, però continuarem venint.
L'alcalde Antoni Tanyà destaca que enguany han fet diversos canvis i que l'any vinent n'hi haurà més.
L'any que ve tornem a apostar un altre cop a l'encesa de llums, que també va ser un èxit, i hem d'anar fent coses noves i anar fent que el poble sigui més de Nadal.
La fira va arrencar el cap de setmana de la Puríssima, que va ser quan hi va haver més afluència de públic.
3, 2, 1...
Aquesta aquesta era l'última actualització del marcador de la Marató de 3CAT. A les dues de la matinada, la recaptació d'aquest 2025 ha fregat els 10 milions d'euros per la recerca contra el càncer.
És la xifra més alta a aquesta hora de les últimes 5 edicions i es pot incrementar fins al 31 de març, quan es tancarà definitivament la recaptació. Amb el lema Detectem-ho, arreglem-ho, TV3 i Catalunya Ràdio han ofert un programa de més de 17 hores. Les centraletes per recollir les donacions telefòniques s'han omplert de voluntaris.
He tingut una donació d'un particular de 15.000 euros. Llavors m'he aixecat i m'han començat tots a aplaudir i el senyor mateix m'ha dit: és molt emocional el que acabo de fer.
Recordeu que es poden continuar fent donatius a través del portal web 3cat.cat/marató, el Bizum 33333 i per transferència bancària.
Notícia d'aquesta matinada: commoció a Hollywood. Han trobat morts l'actor i director Rob Reiner i la seva dona, Michelle Singer, a la seva mansió de Los Angeles, Marta Viana.
La policia investiga el cas com un homicidi perquè els cossos de les dues víctimes tenien diverses ferides d'arma blanca i perquè no hi havia cap senyal que algú hagués forçat les portes o les finestres per accedir a casa. Diversos mitjans locals asseguren que els agents estan interrogant un familiar seu i d'altres concreten que podria ser un dels seus tres fills que té problemes amb les addiccions. El cineasta Rob Reiner, de 78 anys, és conegut per haver dirigit pel·lícules com La princesa promesa o Quan en Harry va trobar la Sally. Com a actor va participar en pel·lícules com El llop de Wall Street i en sèries com New Girl o The Bear.
I parlem ara de sèries.
Radio 470 AM, it is game day, people.
Perquè Filmin recupera aquesta setmana una sèrie de culte, per molts la millor sèrie esportiva de la història. Friday Night Lights és la novetat més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana.
Marc Garriga.
Friday Night Lights, sobre un petit poble de Texas que segueix amb devoció l'equip de futbol americà del seu institut, arriba a Filmin convertida en sèrie mítica. Des dels inicis, fa 20 anys, ha acumulat elogis entre crítica i públic per com va tractar temes com les desigualtats socials, el racisme o les pressions en el món de l'esport al llarg de les seves 5 temporades. Demà arriba Filmin i també tornen la distòpica i molt original Fallout, que té Prime Video dimecres amb la segona temporada, i la romàntica però també irregular Emily a París, que estrena la cinquena a Netflix dijous. Pel que fa a les novetats nadalenques, destaca la comèdia de Movistar Plus Una Navidad Diferente, amb l'al·licient de Kiefer Sutherland en el paper d'una estrella del cinema d'acció que acaba en una obra de segona fila quan decideix provar sort en el món del teatre. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció si ha d'anar a París, perquè els treballadors del Museu del Louvre fan vaga.
Protesten contra les condicions laborals dels treballadors, la manca de recursos i la degradació de l'edifici. L'aturada arriba enmig de la polèmica pels desperfectes que tenen algunes obres d'art, pel mal estat d'algunes de les instal·lacions i pel robatori de joies de la corona de França el mes d'octubre, valorat, recordem, en 88 milions d'euros i que encara no s'han pogut recuperar. Els sindicats denuncien que els últims 15 anys han suprimit més de 200 llocs de feina al museu, tot i que la venda d'entrades ha augmentat, de tal manera que ja és el museu més visitat del món.
Ara passen 7 minuts a 3 quarts de 7 als esports amb Pol Foradada.
Victòria del Real Madrid aquesta nit, 1-2 al camp de l'Alavés. Mbappé va marcar a la primera meitat i ja al segon temps Carlos Vicente. Primer va empatar 1-1 al marcador, però a falta d'un quart d'hora Rodrigo va donar la victòria al conjunt blanc. Xavi Alonso marxa molt enfadat amb l'arbitratge. Una altra vegada, diu, aquest cop per un penal no assenyalat sobre Vinícius. Sentim el tècnic blanc.
Bueno, voy a hablar de la acción, del árbitro no voy a hablar, ¿no? Pero sí que a mí me ha parecido penalti claro, Vini va muy rápido, hay contacto y me sorprende mucho que no vayan ni al VAR, ¿no? En esa acción. Pero bueno, dicho esto, pues es... No nos sorprende y hay que seguir.
Amb aquesta victòria el Madrid queda 4 punts del Barça a la Lliga. Xavi Alonso agafa una mica d'aire, tot i que la seva continuïtat continua penjant d'un fil.
Tot això en un diumenge amb dos entrenadors acomiadats.
L'Oviedo ha fet fora Luis Carrión després de perdre 4-0 contra el Sevilla, i també la Real Societat ha fet fora el seu entrenador, Sergio Francisco, després de la mala ratxa de l'equip. El relleu l'agafarà el tècnic del filial, John Anstegui. Mentrestant, el Llevant Villarreal, que s'havia de jugar ahir a 6:45, va quedar ajornat per les previsions de pluja intensa al País Valencià. La jornada primera, per cert, que s'acaba avui amb la disputa del Rayo Betis a les 9 del vespre.
Ara el comentari esportiu de la Laia Tudel.
Xavi Alonso segueix a la banqueta del Madrid, de moment, i per tant el focus mediàtic del Barça aquesta setmana recaurà en Ter Stegen. Demà els blaugranes debuten a la Copa i el més interessant de l'11 serà veure qui serà el porter titular, Ter Stegen o Stensne. Fins a poc l'alemany tenia com a gran objectiu disputar el Mundial de l'estiu, però per fer-ho necessita jugar. I el Barça, tenint en compte que Flick ja ha dit que Joan García és el número 1,
no ho tindrà fàcil. Una sortida al gener semblaria el més raonable, però s'ha dit, perquè l'Alemanya encara té 2 anys més de contracte, als que no vol renunciar, i que el Barça ara mateix no està en condicions de pagar.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Per tots els moments que no han anat com t'esperaves, o simplement perquè sí, aquest any et mereixes un Nadal de 5 estrelles. I a Manlleu Origen ho tenim tot perquè així sigui. Els nostres millors productes i propostes d'autor t'esperen perquè tu només t'hagis de preocupar de gaudir del seu sabor amb les persones que més estimes. Troba el Nadal que et mereixes a les botigues a Manlleu Origen.
Bon dia. A aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Avui amb pluja destacable, abundant, que cau sobretot al Baix Camp, al Priorat, però també hi ha una franja de precipitació que s'allarga cap a les comarques de Ponent. Ja porten 82 litres per metre quadrats acumulats a l'Ametlla de Mar, 70 a Falset, al voltant de les Guilleries, del Montseny, del Prelitoral, 53 a Sant Hilari Sacalm, 43 a Sant Llorenç Savall. Precipitacions avui més destacables a la costa i al prelitoral, sobretot al sud per una banda i a partir de mig matí, migdia també a les comarques de Girona. Seran importants. Així com també en alguns punts de la cara sud del Pirineu i del Prepirineu podria ploure i nevar a partir d'uns 1.800 metres d'altura. De cara a la tarda, les precipitacions tendeixen a desplaçar-se al centre i nord de Catalunya i demà encara no farà net, encara plourà a la costa i al sud.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat un veí que no t'ha vist però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Que aquestes festes ens reuneixin, que els nostres cors bateguin en sintonia i que el cor de Barcelona es faci sentir més força que mai. Bon Nadal i bones festes.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest Nadal regala la novel·la Perfectament Imperfecta de Carla Gràcia. Una història descarada, tendra i divertida, basada en fets reals. A totes les llibreries amb l'editorial Univers.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 12 del migdia, Pedro Sánchez farà la tradicional roda de premsa per fer balanç de l'any. Al Matí de Catalunya Ràdio analitzarem la crisi que travessa el PSOE a l'Àgora. Serà a partir de 9:15.
A 9:45 parlarem de Ripoll, de la seva alcaldessa, l'ultradretana Sílvia Orriols, i de l'acció de govern d'Aliança Catalana a la ciutat. Ho farem amb dos exalcaldes, Jaume Camps i Jordi Monell, del PSC i de Junts, respectivament.
També repassarem la nova edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, aquest any per la lluita contra el càncer.
Amb la periodista Rebeca Carranco actualitzarem l'estat de la investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, un any després de l'accident. I com cada dilluns, les novetats del cor amb Laura Fa.
A les 11 analitzarem el que ha donat de si la 16a jornada de Lliga, amb Ramon Besa, Laia Torell, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rosas.
Des de les 6 fins la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres a temes pendents vam tenir l'honor de rebre el president Salvador Illa. Aquí vam aprofitar per preguntar-li sobre els escàndols de tota mena que estan esquitxant el PSOE.
Suposo que deu estar al cas de tots els escàndols que estan esquitxant el PSOE.
Perdona, de tots els escàndols que estan esquitxant au, has dit?
El PSOE.
PSOE.
No,
PSOE. El Partit Socialista Obrer Espanyol, president, sí. Concretament, eh? Li parlo del seu partit, vaja.
És que em sona, sonar-me em sona, però ara mateix no...
A veure, què li sona? El PSOE, el partit de Pedro Sánchez.
Sí, de Felipe González.
Pepe López?
Alfonso Guerra.
No, Pepe López no. Pedro, no. Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Bueno, hi ha molt Sánchez d'Espanya.
Sí, però la Moncloa no,
eh? No sé concretament a qui es refereix. Però vaja, provant sobre la pesta porcina...
Ja ho hem dit tot de la pesta porcina. Parlàvem de les detencions per corrupció, de les denúncies d'assetjament sexual...
Ara sí que ho he tocat de ple. Sí.
No. Les ulleres, president.
Sí, exacte.
A partir de 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Aquest mes se celebra el centenari d'una figura clau de la literatura espanyola del segle XX, Carmen Martín Gaite. Escriptora polifacètica, la seva obra respira vida, autenticitat, llibertat. Ens connecta i ens commou a través d'una veu que sobreviu al pas del temps. Parlar és l'únic consol, deia, perquè mentre parlo encara estic viu i deixo quelcom als demés. Parlar i escoltar. Dialogar, compartir, establir un vincle amb el lector. Així entenia Martín Gaite l'escriptura i l'existència. La vida, deia, és com una conversa que dura ben poc, el que dura el temps d'un home. Avui, doncs, és un bon dia per apropar-nos a la seva obra, perquè la literatura, segons Carmen Martín Gaite, ens salva la vida.
I el segon és de Lluís Gavaldà.
La meva recomanació d'avui per ser més feliç és aparentment ben fàcil. Parlo de fer les compres nadalenques en català. Sí, sembla una obvietat a primer cop d'ull, però asseguro que no, que demana certa força de voluntat. Es tracta de mantenir tossudament el dret que tenim a fer servir la nostra llengua, malgrat les cares de confusió, els com ho dices, i sobretot aquesta inèrcia tan arrelada i frustrant de canviar d'idioma com qui canvia de calçotets. Va, feu l'esforç. Us ben asseguro que, tot i els entrebancs, us quedaran unes compres la mar de regladetes.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat.